l'economia i empresa. Diuen que una empresa d'estudis sociològics va analitzar la reacció dels ciutadans nord-americans després d'escoltar per la ràdio aquell experiment de la Guerra dels Mons de Orson Welles. Es tractava de saber com van reaccionar els que no sabien que tot allò era fals. Curiosament, una de les conclusions de l'estudi és que tothom podia interpretar la mateixa situació de diferents maneres, però en un mateix sentit. M'explico. Uns van sortir a mirar al carrer per mirar de verificar si allò que sentien per la ràdio estava passant realment, i resulta que si veien que no hi havia gent, interpretaven que, efectivament, estava passant i que la gent s'estava recloent a casa. Si hi havia molta gent, interpretaven que, efectivament, allò estava passant i la gent fugia. I si la gent era l'habitual d'un dia normal, doncs interpretaven que tota aquella gent no sabia que el món estava patint una invasió aliena i que feien la seva vida normal. He pensat en això després de veure com els mitjans han tractat l'encesa de llums nadalencs. Tothom ho ha interpretat segons la crisi. És a dir, si hi havia menys llums, era per la crisi. Si n'hi havia més, era per animar els ciutadans en moments de crisi. I si hi havia més o menys els mateixos, era per fer la sensació de normalitat malgrat la crisi.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
Mentrestant, avui la Unió Europea ha aprovat un pla de 200.000 milions d'euros per ajudar l'economia a sortir d'aquesta crisi i fer que els ciutadans recuperin la confiança. Uns diners, per cert, que hauran de portar en bona part els estats membres. La petita i mitjana empresa catalana continuen alertant de la seva situació difícil i reclamen al govern central que s'afanyi a fer arribar la liquiditat a les pimes. No és l'única reclamació que ha hagut d'escoltar avui l'executiu de Zapatero. La indústria automobilística li ha demanat ajudes perquè recuperin les vendes de cotxes i de camions. Avui, a la segona part del programa, també la nostra connexió amb Pequín, les tendències amb la Queta Carmany i la denominació d'origen amb la Sílvia Solanes. I acabarem parlant de noves tecnologies amb l'Ismael Nafria. Dos quarts i cinc minuts de 10 de la nit. L'endemà que Washington ampliés les ajudes per afrontar la crisi, Brussel·les ha aprovat un pla de 200.000 milions d'euros que hauran de finançar bona part els estats membres. I aportaran 130.000 milions. L'objectiu és impulsar l'economia i tornar la confiança als ciutadans. Entre els sectors que es prioritzen hi ha l'automòbil, que rebrà un crèdit de 5.000 milions d'euros del Banc Europeu d'Inversions. Anem fins a Brussel·les. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit. La Comissió Europea ha posat damunt la taula el full de ruta a seguir per rellançar l'economia europea. Ho ha fet a través d'un pla de rellançament que té com a plat fort aquest paquet de 200.000 milions d'euros que els estats membres de la UE haurien d'invertir en innovació, infraestructures i eficiència energètica. Els diners equivalen a l'1,5% del PIB de tota la Unió Europea, però sorgiran majoritàriament de les arques públiques estatals. Cada estat membre haurà de portar l'1,2% del seu PIB. Així se sumaran 170.000 milions, els 30.000 restants sortiran directament de la Caixa de Brussel·les. El president de la Comissió Europea ha deixat clar que no tots els socis europeus tenen la mateixa capacitat econòmica i que, per tant, caldrà fer concessions a alguns i demanar un sobreesforç a d'altres. Barroso s'ha mostrat convençut que el seu pla de salvament ajudarà els ciutadans europeus.
El pla de rellançament econòmic europeu és la millor manera de donar confiança als ciutadans davant la recessió profunda i prolongada. És la millor manera de protegir els ciutadans i d'afavorir la creació d'ocupació i també la millor manera d'assegurar el desenvolupament durador.
Qüestions delicades com la retallada de l'IVA o el pacte d'estabilitat han quedat aigualides. Brussel·les ha justificat la retallada de l'IVA britànic argumentant que es tracta d'un soci que no pertany a l'eurozona i ha evitat cedir obertament a la demanda de París i Berlín de permetre accedir al límit del 3% del dèficit públic. El comissari d'Afers Econòmics, Joaquín Almunia, ha dit que es permetrà superar-lo unes dècimes, però no excessivament i de manera temporal. El pla de salvament dedica un capítol especial al sector de l'automoció, que es vol impulsar amb una línia de crèdit de 5.000 milions d'euros que gestionarà el Banc Europeu d'Inversions i que estarà disposat dels fabricants que produeixin vehicles sostenibles. Els diners s'hauran d'invertir en la investigació i el desenvolupament de tecnologia ecològica aplicada a l'automòbil. El pla de rellançament haurà de ser consensuat per part dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea, que tenen previst reunir-se a Brussel·les els dies 11 i 12 de desembre, en la que en principi hauria de ser l'última cimera sota la presidència francesa de la UE.
Gràcies, Oriol Serra. I des de Catalunya, el conseller d'Economia, Antoni Castells, veu bé que s'hagi suprimit temporalment el límit de dèficit públic del 3%.
Si ara haguéssim revisat el pacte, això hagués donat una senyal dolenta de cara a la solidesa de l'euro, però també s'ha donat l'altre missatge de flexibilitat, que és indispensable. Tothom entén que hi haurà dèficits superiors al 3%, en alguns casos em temo que seran més que unes dècimes, i que això és necessari, i que la Unió Europea ha d'acceptar que és així perquè és bo per l'economia.
Catalunya Informació.
Més coses, la petita i mitjana empresa reclama rapidesa al govern espanyol a l'hora d'aplicar les mesures anticrisi. Es queixen que la liquiditat no els arriba i la situació és urgent. Silvia Solanes, bona nit.
Hola, bona nit. El president de la patronal Pimec, Josep González, ha alertat que totes les empreses, vagin bé o no, tenen el mateix problema. Per això ha llançat aquesta crítica a la banca.
Quan hi ha una subhasta dintre d'aquest paquet de mesures que posem en marxa 5.000 milions, la banca va i no els agafa.
També ha afegit que sembla que el govern tingui una sensibilitat diferent per les empreses grans que per les petites i mitjanes. En aquest sentit, ha parlat dels gairebé 1.700 treballadors de Nissan afectats per l'expedient de regulació d'ocupació.
Si miréssim el teixit de pimes, estic segur que aquesta xifra de 1.700 doncs el dèiem cobrir en pocs dies. Aquí hi ha un cert desajust de sensibilitats. Fins i tot el mateix govern sembla com si tingués nivells de sensibilitat diferent. I això sí que ens preocupa.
I també comparteixen aquestes crítiques des de la FEPIME.
Sí, el president de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa, Eusebi Sima, ha posat aquest exemple al programa L'Oracle de Catalunya Ràdio.
Totes les empreses estan malaltes, totes. Per què? Perquè ens falta finançament, per el que sigui. Uh-huh. Però totes estem malaltes. I ens anem agreujant. Aquesta malaltia es va agreujant dia a dia. I s'arreglarà el dia que arribi la medicina, que és quan hi hagi diner al mercat.
Sí, m'ha afegit que caldria estudiar mesures per minimitzar els efectes d'una adaptació de plantilla si és inevitable.
I el sector de l'automoció també travessa un mal moment. Nova jornada de mobilitzacions dels treballadors d'aquest sector afectats per expedients de regulació d'ocupació. Aquesta tarda, centenars de treballadors de Nissan han tornat a sortir al carrer.
Per protestar contra els gairebé 1.700 acomiadaments a les plantes de la zona franca i Montcada, s'han manifestat des de Plaça Catalunya fins al Departament d'Innovació. Allà Jordi Carmona de la UGT ha explicat el que reclamen al conseller.
Que clarament obligui a Nissan a plasmar un plan industrial, no el cotxe elèctric, perquè sabem tot que això és una utopia per la situació ara mateix. O sigui, un plan industrial ja d'ara, on es parli de substitució de vehicles o de portar vehicles que ja s'estan fabricant en altres llocs.
En aquesta protesta també hi han participat treballadors d'Acciona, una empresa de serveis que proveeix Nissan i que també estan afectats per una retallada de llocs de treball. En aquest cas, gairebé més de la meitat de la plantilla. Aquest matí els treballadors d'Acciona també han sortit al carrer.
I davant d'aquesta situació, la patronal dels fabricants d'automòbils, l'ANFAC, s'ha reunit avui amb el president del govern espanyol.
Sí, li han presentat 10 mesures per sortir de la situació en què es troba la indústria de l'automòbil. Demanen un nou pla Prevert per a turismes i vehicles industrials, millorar la logística pel transport i també reclamar suport al finançament del sector, entre d'altres, com l'I+D. Segons ANFAC, José Luis Rodríguez Zapatero s'ha compromès a estudiar les mesures i a incloure en una part el pla integral per al sector de l'automoció.
Catalunya Informació. Economia i empresa.
4 minuts i 3 quarts de 10 de la nit. La crisi del sector immobiliari i de la construcció està castigant més Catalunya que el conjunt de l'Estat. Al setembre, la compra-venda d'habitatges ha caigut un 42% en relació amb el mateix mes de l'any passat i l'import mitjà de les hipoteques també ha baixat.
S'ha retallat un 17%, 3 vegades més que el conjunt de l'Estat. Ara l'import mitjà de les hipoteques és de 157.000 euros. També ha baixat el nombre d'hipoteques contractades un 43%. Tot plegat el dia que l'Euríbor ha marcat el nivell més baix des del març del 2007. S'ha situat al 4%, quan falten 2 dies perquè se sàpiga la mitjana mensual d'aquest indicador. Si es confirma la tendència, el mes de desembre podria ser el primer en què a l'hora de revisar les hipoteques les quotes mensuals baixin. El relaxament de l'Euríbor es podria reforçar si es tornen a retallar els tipus d'interès a la zona euro, com ha apuntat el president del Banc Central Europeu, Jean-Claude Trichet. Ara el preu del diner està al 3,25%. La possible rebaixa es debatrà la setmana que ve.
I als Estats Units avui s'han conegut dues dades macroeconòmiques molt negatives. Les vendes de cases noves han caigut un 5,3% a l'octubre, el nivell més baix des del 1991, i la despesa dels consumidors s'ha reduït un 1%. Malgrat tot, Wall Street anota guanys. El Dow Jones puja un moderat 0,4% i el Nasdaq un 0,2%. Aquí Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Sense una tendència clara, l'IBEX ha acabat tancant en vermell.
Doncs comportament dispar d'unes borses europees que han operat enmig d'un munt de dubtes sobre l'eficàcia real de les últimes mesures aprovades per Washington i Brussel·les per fer front a l'actual crisi econòmica. Aquí, amb la majoria dels valors a la baixa, en vermell, l'IBEX 35 del mercat espanyol ha perdut un 0,49% i se situa en els 8.654 punts, amb constructores i de serveis amb Acciona, banca amb Bankinter i energètiques amb gas natural al capdavant. A l'altre costat de la balança, bon comportament de Sacyr Vallehermoso, el millor valor del selectiu. Ha pujat un 5,26% fins als 7,81 euros per acció després de les paraules de no intervenció del president del govern central José Luis Rodríguez Zapatero al Congrés. En el mercat de divises de Frankfurt, l'euro s'aprecia davant la moneda nord-americana en la millor ratxa alcista des del setembre. Enfortit, el BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,2935 dòlars.
Gràcies, Josep Ramon. Bona nit.
Fins demà, bona nit.
2:03 de la nit. Repassem altres notícies en format més breu. Les estacions d'esquí catalanes preveuen superar els 2 milions de visitants.
L'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí, la SEM, és optimista amb les previsions, ja que creu que la meteorologia i les inversions que s'han fet a les instal·lacions afavoriran l'increment d'esquiadors i pal·liaran els efectes de la crisi econòmica.
La planta de Conforça 2 de Can de Bànol, del Ripollès, presenta un ERO temporal.
La fàbrica dedicada a la producció de maquinària d'obra pública i automoció suspendrà temporalment els contractes de 182 treballadors. Els afectats hauran d'anar durant 93 dies a l'atur.
La Unió de Pagesos també es mobilitza contra la crisi.
L'organització protestarà divendres i dissabte a diferents localitats catalanes. El sector agrari arrossega 7 trimestres consecutius en recessió.
I el benefici de Cirsa creix un 18% entre gener i setembre.
La companyia líder a Espanya en el sector del joc i l'oci ha obtingut un benefici operatiu de gairebé 150 milions d'euros en els 9 primers mesos de l'any.
Anem ara a Pequín. Natosa Noguera, bona nit.
Hola, bona nit.
La Xina, la gran fàbrica del món, no és aliena a la crisi. El motor econòmic xinès ja no pot assegurar un nivell de creixement de 2 dígits.
La crisi financera internacional està afectant la Xina molt més del que en un començament es podia adivinar, tant que el creixement es pot veure seriosament afectat. El gigant asiàtic no ha patit conseqüències directes, però sí indirectes. Europa i els Estats Units estan deixant de comprar productes elaborats a la Xina. Fàbriques de joguines i d'altres sectors estan tancant al sud del país. El professor d'Economia de l'Institut de Tecnologia de Pequín, Hu Qingtou, creu que el gigant asiàtic patirà més que Nord-Amèrica.
La Xina patirà més per la crisi que els Estats Units. Alguns experts han dit que si l'economia americana refreda un 1%, a la Xina li correspon l'1,3%.
De fet, l'economia del gegant asiàtic ha deixat de créixer ja al 10% i va pel 9%. Però el Banc Mundial acaba de fer públiques unes previsions més pessimistes per l'any que ve i diu que el producte interior brut de la Xina només augmentarà el 7,5%. A escala occidental, la xifra pot semblar grossa i que no ha de causar preocupació, però és just el mínim, entre el 7 i el 8, que els experts consideren que la Xina necessita per crear ocupació i mantenir l'estabilitat social. Malgrat això, el professor Hu creu que el que importa és que el país encara percebrà els beneficis del creixement.
No hi ha gran diferència entre un 7,5% o un 8%. El més important és que l'economia continuarà creixent.
Per estimular la demanda interna, davant la perspectiva que les exportacions davallin, el govern xinès ha aprovat un pla de més de 450.000 milions d'euros per potenciar la construcció d'infraestructures a les zones rurals i elevar el suport financer, entre d'altres mesures. També per pal·liar les conseqüències de la crisi i impulsar el consum, el Banc Popular de la Xina ha rebaixat avui el tipus d'interès a l'1,08%.
Gràcies, Nantosa Noguera. Bona nit.
Adéu, bona nit.
D'aquesta manera hem arribat al punt ja de 3:15 de 10 de la nit. Moment de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Vicky Vilaplana, bona nit.
Hola, bona nit, Àlex. Comencem aquest repàs de notícies a Bombai, on augmenta el balanç de víctimes de la cadena d'atemptats. Almenys hi ha 80 morts i 250 ferits. Els atacs han sorprès l'eurodiputat de CiU, Ignasi Guardans, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, que hi eren de viatge i n'han sortit il·lesos. I a Tailàndia, el primer ministre manté que no dimitirà malgrat les protestes de l'oposició i la petició de l'exèrcit que convoqui eleccions anticipades. També ha estat notícia que Catalunya ha registrat la xifra més alta de naixements des de fa 30 anys, en gran part per l'arribada de la immigració en edat fèrtil, que ha fet créixer la fecunditat en edats joves. 3 de cada 10 dels nadons nascuts l'any passat tenen un dels pares o tots dos estrangers. Moment de saber com se circula per la xarxa viària catalana. David Ubach, bona nit.
Bona nit. Doncs a hores d'ara, en aquest context habitual de circulació tranquil·la, només hem d'explicar que s'ha de circular amb cadenes a la carretera C28, al tram del Tànau, i a banda Barcelona, a l'extrem nord de la Gran Via. Va una mica carregat de sortida fins a l'enllaç amb l'autopista del Maresme.
Pel que fa al temps, cel serè i nit de rigorós hivern amb glaçades generalitzades que poden ser intenses en algunes àrees interiors i del Pirineu, no arribaran a la costa o hi arribaran de forma molt localitzada. I pendents, com no, de l'Sporting de Lisboa a Barça. En aquests moments ha començat la segona part, 0-2 a favor del Barça, gols d'Henri i Piqué.
Gràcies, Vicky, bona nit.
Bona nit.
Ara mateix, 3:45 de 10 de la nit. Hem d'anar fins a Madrid, perquè el president de Repsol, Antoni Brufau, ha dit fa molts pocs minuts que vol una companyia privada independent i avisa que no ho tindrà fàcil qui compri una participació representativa de la petrolera. Anem doncs fins a Madrid. Txell Feixas, bona nit.
Hola, bona nit. Antoni Brufau ha dit que mentre sigui president de Repsol vol que la companyia sigui privada, que no hi entri doncs capital privat, hispano-argentina i independent. Sobre aquest últim punt, diu que si algú vol controlar-la, deia textualment, haurà de passar per caixa i ho parla pel 100%. Si no és així, afegia i compra un percentatge inferior al 30%, s'haurà d'atendre a les regles del joc.
Si és un competidor a nosaltres, per exemple, una altra companyia petrolera, li tindrà d'explicar a la resta dels consellers el dret que pot tindre per sentar-se a la taula del Consell. És a dir, que un competidor no se senta a la taula d'un Consell si no demostra que aporta valor a la companyia.
Declaracions d'Antoni Brufau en el marc d'una trobada amb els mitjans de comunicació.
Gràcies, Txell Feixas, des de Madrid, per aquesta última hora. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Del 24 d'octubre al 4 de gener, al capdavall de la Rambla, el Centre d'Art Santa Mònica us convida a viure un circuit d'experiències.
Una proposta de Vestué Vives, que defuig tots els convencionalismes.
Tot un univers, sota el guiatge de David Shrigley, on gaudireu dels artistes becats Guas 40.
Consulteu al web centredartsantamonica.net.
Fins al 4 de gener.
Economia i empresa.
Temps ara per les tendències. Queta Garbany, bona nit.
Bona nit.
I avui què tant de parlar de les xarxes socials?
Sí, concretament dels usuaris que accedeixen en aquestes plataformes com Facebook, MySpace o Twenty, que estan sent un gran fenomen. En parlarem a partir d'un observatori promogut per The Cocktail Analysis, que en la primera onada han castat uns 3.000 usuaris.
I què diu?
Doncs d'entrada, que la meitat no pertany a cap xarxa social, i entre els que hi participen hi ha diferències significatives d'edat segons cada plataforma.
I com es reparteixen?
Doncs mira, els més joves es connecten majoritàriament a Twenty i Fotolog, on predominen els usuaris d'entre 14 i 20 anys. Després ve el Facebook, amb una franja d'edat d'entre els 21 i els 30, i les xarxes de caràcter més professional, com per exemple 5 Neurona, es vinculen a una franja d'entre 31 i 40 anys. Tot i això, val a dir que molts internautes pertanyen a més d'una d'aquestes xarxes socials.
I parla de la freqüència de connexió d'aquestes xarxes?
Sí, i tot i que hi ha notables diferències també depenent de la xarxa. Els més actius són els usuaris de Twenty, que també es corresponen amb els més joves. 2 de cada 3 el visiten diàriament i 4 de cada 10 s'hi connecten diverses vegades al dia.
I quin nivell d'interacció hi ha? Perquè...
Doncs aquí el que s'ha analitzat és la temàtica de les converses. Per exemple, gairebé 7 de cada 10 comentaris són sobre fotos que han penjat altres usuaris. En la meitat dels casos es parla d'oci, concerts, festes, etc. I destacable, els usuaris parlen molt de marques i productes, des de valoracions d'aquests productes fins a comentaris sobre la seva publicitat.
Per tant, pot ser un futur canal de promoció de productes.
Exacte, de fet el seu potencial ja fa temps que s'estudia, però fins ara hi havia una creença que són plataformes molt homogènies i aquest estudi ho comença a desmentir. Veiem, per exemple, ja n'han parlat, de diferències per edats i també fins i tot per territoris. Per tant, a l'hora de fer una acció de comunicació, val la pena tenir en compte els els diferents perfils i saber molt bé quin missatge es vol llançar.
Doncs avui hem parlat d'aquestes xarxes socials, segurament la més famosa és Facebook. Gràcies, Cata Carmany, bona nit.
Bona nit.
Catalunya Informació.
I hem de parlar amb un company d'esports, amb en Jordi Castanyeda, perquè hi ha novetats a Lisboa, Jordi.
És el tercer gol del Barça, minut 4 de la segona part. El Barça està dominant plàcidament. En aquesta ocasió, gol de Messi. Una falta ràpida servida per Alves després d'unes mans a la frontal de l'àrea de l'Sporting de Portugal, que no ha tingut ni temps de col·locar-se en defensa. Servit per Messi, que dins de l'àrea ha rematat davant del porter, que estava totalment venut en aquesta ocasió. Per tant, minut ja 6 de la segona part del partit, el Barça domina per 3-0 a l'Sporting de Portugal.
I s'assegura la primera posició al grupet, eh?
Serà primer i tindrà el partit de tornada de 8 anys a casa.
Gràcies, Jordi. Bona nit.
Bona nit.
Economia i empresa a Catalunya Informació.
Continuem amb l'economia i empresa. Avui l'espai denominació d'origen us presenta els vins de la Terra Alta.
La denominació d'origen Terra Alta té una superfície de 6.200 hectàrees de vinya i més de 1.600 viticultors. La zona de cultiu coincideix amb la comarca que dona nom a la DO. És la regió vitivinícola més meridional de Catalunya. A la comarca fa més de 1.000 anys que s'hi produeix vi, però fins fa poc de més de 15 anys tenia poc valor afegit i l'utilitzaven per barrejar amb vins d'altres zones. La Constitució de la DO l'any 82 va permetre incrementar la superfície de vinya i amb els anys també ha revaloritzat el producte.
Són vins que sempre s'han caracteritzat per la seva corpulència, és a dir, són vins que tenen un contingut alcohòlic que és sensiblement superior a la resta.
Jaume Martí, secretari del Consell Regulador.
Són vins en molt extracte sec, és a dir, són vins que tenen molt volum a la boca i molta mineralitat.
Aquestes propietats les donen les hores de sol, que faciliten la maduració del raïm i els vents de la zona. També cal tenir en compte el sòl calcari de la comarca i aquest tret.
Tenim una mitjana d'edat de les vinyes que està entorn dels 20 anys. És a dir, això vol dir que a la Terra Alta hi ha una quantitat molt important de ceps que estan per sobre dels 30 anys i això no es dona en gaires regions vinícoles més.
En varietats negres trobem sobretot la garnatxa negra, garnatxa peluda, el samsó i el sirà, i en varietats blanques predomina la garnatxa blanca.
Avui en dia no tenim cap regió al món contemporani que la garnatxa blanca sigui tan important en superfície, en producció, en qualitat i en matisos. Avui en dia acaparem un terç de la superfície del món d'esta varietat.
I la recomanació final?
Un vi de la Terra Alta, que és un vi amb molta força, molt de caràcter, s'ha de servir la temperatura que toca, perquè si no es potenciaran elements que distorsionaran els altres. Un vi blanc de la Terra Alta, doncs entre 10 i 12 graus. Un vi negre de la Terra Alta l'hem de servir una mica més fred que el normal.
Catalunya Informació. Noves tecnologies. Amb Ismael Nafria.
Ismael, bona nit.
Hola, molt bona nit.
5 minuts per les 10 de la nit. Avui ens proposes que parlem d'un símptoma, no? Perquè això de la caiguda de vendes a internet, a les compres online...
És el primer cop que passa a la història. O sigui, des de que es venen coses per internet, mai havia passat que l'etapa nadalenca, que el mercat dels Estats Units, que és el principal mercat de comerç electrònic, doncs comença l'1 de novembre fins al dia de Nadal, diguéssim, doncs no havia passat mai que en el que portem de campanya haguessin baixat les vendes, no? Evidentment s'explica doncs fonamentalment per la crisi econòmica, no? Lògicament, el que, clar, la gran novetat és que fins i tot en altres èpoques on també hi havia certes situacions de crisi, es deia que les vendes a internet doncs era una mica un cert refugi, no? I molta gent hi anava també per obtenir millors preus, millors condicions, etc. No? Ara, ni tan sols això, diguéssim, ha servit perquè en aquests primers, s'han mesurat 23, els primers 23 dies de novembre, ho ha fet Comscore, doncs el descens ha estat del 4%. També diu Comscore que no preveu que al final de la temporada, diguéssim, hi hagi un descens, sinó més aviat que siguin les vendes com les de l'any passat, no? Per tant, no hi hauria ni creixement ni decreixement, es mantindria pla, i en el conjunt de l'any 2020 sí que hi hauria un augment respecte a 2007, no? Però en aquesta temporada i en aquest inici, aquestes primeres 3 setmanes i mitja de temporada nadalenca, la veritat és que les vendes han caigut un 4%.
En tot cas, internet és un món que és molt, molt ràpid, té aquesta agilitat. I hi ha estratègia?
Sí, és a dir, el que tothom espera una mica, i també l'estudi de Comscore demostra, és que hi ha molts consumidors que estan esperant, ho diuen o no ho diuen, però pel seu comportament ofertes. Es veu, estan esperant ofertes d'última hora, no? Doncs que l'última setmana, les dues últimes setmanes, hi hagi promocions especials i sigui aleshores el moment d'acabar doncs, de fer les seves compres nadalenques, no? I això és el que permetria doncs, una certa recuperació final, en el tram final de la temporada, doncs, d'això, no? De fet, quan se'ls pregunta als usuaris d'internet una mica que per què compraran o quina és la seva estratègia de compra online, o els motius principals per fer-ho, doncs les dues raons principals que esmenten és aprofitar-se de l'enviament gratuït de productes que ofereixen doncs, moltes botigues online, també en alguns casos les millors condicions d'impostos, no?, en alguns productes, després també que pensen dedicar força temps a buscar aquestes ofertes especials online, això un 37% dels usuaris pensa dedicar força temps a això,
a buscar
clarament,
el millor producte,
el millor preu possible, no? I bé, és un temps dedicat a això que es traduirà en un millor preu, no? I després també doncs, utilitzar, que és una altra eina que els comerços electrònics, les botigues electròniques utilitzen, doncs descomptes especials que s'envien per e-mail o amb ofertes especials. Això també és gairebé un de cada tres usuaris doncs està una mica disposat a fer-ho o esperant poder-ho fer doncs per això, per intentar aconseguir en un moment com l'actual, doncs que evidentment gairebé tot són notícies dolentes, no? Des del punt de vista econòmic, doncs almenys intentar que en la part aquesta despesa nadalenca doncs sigui el més suportable possible.
Especialment simptomàtic això que hem comentat avui amb l'Ismael Nafri, aquesta reculada en principi de les vendes online al mercat dels Estats Units. Una vegada més, Ismael, gràcies i bona nit.
A vosaltres, bona nit.
D'aquesta manera acabem avui l'Economia i Empresa, un programa que és possible gràcies al treball des de la direcció sonora de Ricard Luque, la producció de Marta Jerez i Anna Escura, i el treball a la redacció dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, la secció d'Economia. Gràcies per la vostra atenció i bona nit i tornem demà.
Economia i Empresa, amb Àlex Bosch.